Connectem ja directament amb aquest expert del cinema i fidel col·laborador del Cara o Creu, Guillem Casals. Bona tarda.
Bona tarda.
Moltíssimes coses per aquest cap de setmana. Què podem veure al cinema o què és el que ens recomanes?
Sí, realment amb diferents propostes, no? Des de Tomorrowland a Dia o l'Engaig, passant per Big Eyes i per aquest L'Último Verano en Escòcia, que realment cada pel·lícula té les seves coses. Jo crec que són pel·lícules completament diferents, i algunes millors, algunes normals però que entretindran, i algunes que jo crec que són quasi que poden passar desapercebudes, tot i la gran promoció de Walt Disney. La veritat és que, pues, per exemple, Tomorrowland...
Anàvem a passar-te un tràiler. Ara hem fet aquest silenci perquè ara mateix ens el passa el David, el tràiler.
Vale.
Cuando toqué este pin, vi un lugar. Un lugar increíble. Era como si todo fuera posible. Y luego desapareció.
Doncs aquesta era la primera proposta que teníem, el primer tràiler que hem escoltat, que segurament tens alguna coseta per comentar-nos d'aquesta pel·lícula.
Sí, realment, pues, és això, no? Tomorrowland és el que comentàvem, no? Una pel·lícula que ve per Walt Disney amb el George Clooney, amb el Hugh Laurie, amb el Britt Robertson, no? Probablement són les tres cares més conegudes d'aquest director que havia estat fent alguns capítols del Simpson, que havia estat treballant en pel·lícules com Los Increíbles o Ratatouille, pel·lícules d'animació, que últimament l'hem vist treballar en Missió Impossible, en l'última entrega, i que ara ens sorprèn amb aquest Tomorrowland, no? Una pel·lícula de ciència-ficció on un adolescent molt, molt intel·ligent i un ex-nen prodigi s'ajunten per intentar descobrir què és aquest lloc on viurem en un futur, no? Què hi ha, com serà aquest lloc, en quines condicions viurem, etc. En el fons, Tomorrowland acaba funcionant simplement com una pel·lícula familiar en busca d'un futur esperançador davant de l'apatia social del món actual, i on Brad Bird intenta, pues, fer-nos reflexionar i pensar, alhora que recorre, evidentment, sempre a les seves arrels de pel·lícules d'animació, a un cinema molt més familiar, a un cinema molt més fàcil, i acaba, pues, edulcorant un final que, malgrat un camí misteriós que, pues, ens porta durant dues hores cap a un desenllaç, doncs, bastant simplista, bastant fàcil, i que no acaba, pues, de convèncer l'espectador. Tomorrowland ha generat bastantes discrepàncies amb la crítica, i la meva opinió personal és que és una pel·lícula que, tot i que podia semblar que apuntava a ser una franquícia, jo crec que aposta bé per les arts visuals, per una bona fotografia, per uns bons efectes, però que, més enllà d'això, intenta jugar amb uns salts temporals d'anar endavant i d'anar enrere, de jugar amb una ciència-ficció que, pues, probablement tots tenim al cap a Christopher Nolan amb aquest joc, no? Però Brad Bird no l'acaba de dominar, i jo crec que la narrativa en si de Tomorrowland és bastant fluixa.
No et convenç, doncs?
No em convenç, la veritat.
Si hem de triar, i el preu que està al cinema, aniríem a veure un altre, no?
Exacte, aniríem a veure, pues, probablement, L'Último Verano en Escòcia.
Doncs escoltem el tràiler.
Las vacaciones son el momento para que toda la familia se relaje.
En 50 metros, gire a la derecha.
A la derecha.
¡Oh, Dios!
Es momento de confiar en los demás.
El agua no estará fría, ¿verdad, abuelo?
No, solo es el Atlántico Norte, porque iba a estar fría.
Es momento de resolver problemas.
Tenemos tres bulímicas. Deberíamos ponerlas cerca del buffet o más bien lejos.
Creo que sería mejor cerca de los lavabos.
Y momento de ser curioso.
Tío Gavin, ¿eres rico? Esta casa es enorme.
Acomodado. Vendo a corto.
¿En pantalones cortos?
¿Vendes a cortos?
No, no vendo a cortos. Vendo a corto.
Necesito una lista.
¿Una lista?
De las mentiras que contaremos.
¿Y cómo os va?
Muy bien, muy bien,
estupendo,
muy bien.
Súper bien.
Doncs aquesta sí que ens la recomanes, ¿eh? Que sí?
Sí, la veritat és que és una pel·lícula que no té cap secret, no amaga res, i no té cap joc especial, però realment és una pel·lícula que dura una horeta i mitja, una mica més, i que per mi funciona molt bé. És de dos directors relativament desconeguts, com són Andy Hamilton i Guy Jenkins, que van fer una sèrie britànica fa un parell d'anys que va funcionar molt bé, que va rebre molt bones crítiques, que es deia Numbered, i que ja anava d'un matrimoni amb tres fills i de les dificultats de tirar tres fills en endavant, de tres fills molt especials. En aquest cas ens trobem amb la Rosamund Pike, que la vam veure a Perdida de David Fincher no fa gaire, no?, que com intenten tirar amb el seu marit tres fills molt i molt especials en endavant, i alhora que emprenen un viatge per celebrar el 75è aniversari del pare del marit, no?, del pare de família. A més, aquest avi, doncs, amb 75 anys, està patint un càncer i representa, no, que serà el seu últim aniversari. Per tant, tot i que la família estigui passant una mala època, que el matrimoni estigui passant un dels seus pitjors moments, la família emprèn aquest viatge en busca de, doncs, celebrar aquest aniversari i de passar uns últims dies amb el seu avi. Acaba convertint-se en una pel·lícula que funciona gràcies a petites dosis d'humor britànic, d'un humor molt àcid, molt mordats, sobretot dels tres nens petits amb la seva innocència, que ataquen la manca de sinceritat dels pares, no? Escoltàvem en l'àudio promocional la llista, diguéssim, de mentides que diran els pares, i realment és això, no? Els nens, com no entenen, com quan passes a ser un adult pots anar enganyant i fent petites trampes a la vida per no afrontar certes realitats que vius. Jo crec que What We Did on Our Holiday funciona molt bé. És una pel·lícula que, com et deia, no té cap secret, però que sobretot, pues, amb un aire així una mica de cinema independent, amb petits records a una pel·lícula que es deia Little Miss Sunshine, amb una pel·lícula que tracta molt bé tota la trama, no? D'una manera molt delicada, a més amb un paisatge a Escòcia preciós, a més amb uns actors, pues, que es compenetren molt bé els adults amb els nens, jo crec que acaba funcionant bé, i ja et dic, avui escrivia la crítica i sobretot, pues, tot i que jo crec que sóc conscient que és una pel·lícula que ni molt menys estarà a les llistes de millors pel·lícules de l'any, ni serà una pel·lícula que d'aquí uns mesos o un any recordem, jo crec que és una pel·lícula que realment ens fa passar una molt bona estona, que durant una hora i mitja ens permet desconnectar i ens permet, pues, disfrutar amb aquest cinema britànic, que en el fons també, doncs, té aquesta funció, no, el cinema.
I ens va molt bé, perquè quan tenim aquests mals de caps i arrosseguem estrès, el que volem és desconnectar-nos, passar-lo bé i que la pel·lícula, doncs, ens faci passar una molt bona estona. Doncs recomanem aquest, L'último verano en Escòcia. Escoltem un altre tràiler.
Il n'a pas pu faire de nous des humbles.
Qui ça?
Ou pas su, ou pas voulu. Alors, il a fait de nous des humiliés.
Qui ça?
Dieu.
Commençons par le commencement.
Les Indiens Apaches, la tribu des Chikawa, ils appellent le monde la forêt.
Un diàleg força profund, no?
Sí, això que escoltem és una de les pel·lícules més especials, més diferents, més atrevides de l'any passat. A més, ve firmada de la mà d'un dels grans directors de la història del cinema, com és Jean-Luc Godard, i és una pel·lícula que, en el fons, té, com et dic, és una pel·lícula molt especial, perquè és una pel·lícula experimental, és una pel·lícula que no amaga el seu intent de ser un cinema experimental, que transcendeixi molt més enllà d'una narrativa convencional, i que tot i el relat dividit, partit i aparentment inclús incoherent que funciona a dia o l'engaig, Godard, pues, dona voltes sobre qui som els humans, com ens enamorem, intenta explicar en el fons, pues, la relació entre una dona casada i un home solter, que en el fons s'estimen, pues, però també discuteixen i que divaguen sobre la seva vida. Alhora veiem com un gos es va passejant per la pel·lícula, com creua camps, com creua ciutats, i en el fons, com et dic, és una pel·lícula molt i molt especial, però que funciona a la perfecció. Per què? Perquè ens permet reflexionar. I una opinió molt personal, jo crec que el cinema, més enllà d'explicar-nos històries, que és una de les seves funcions, una altra funció que té com a art, és intentar fer-nos reflexionar i intentar donar voltes sobre la vida, sobre el llenguatge en si, no? I aquest adió a l'engatge és oblidar el llenguatge convencional del cinema per convertir-lo en algo molt més enllà. És cert que hi ha converses molt transcendents, és cert que hi ha imatges molt suggerents, hi ha, sobretot en la composició del 3D, que és com la va pensar Godard, doncs, s'interposen imatges i es van creuant imatges que acaben generant escenes visualment impactants, però que en aquests 70 minuts, en poc més d'una hora, Godard aconsegueix pues, transcendir el que és el cinema convencional per arribar a explorar molt més enllà de les barreres que normalment ens posa el cinema. Probablement és una pel·lícula única, una pel·lícula que només pot filmar algú com Godard i probablement una pel·lícula que només es pot veure al cine si la firma algú com Godard. Una pel·lícula que si algú que no tingués les arts de Godard, que no tingués el nom de Godard, intentés filmar, segur que no veuria la llum aquesta pel·lícula. És caòtica, és esbojarrada en algun moment, però les seves reflexions són molt, molt, molt estimulants i que ben segur que qui la vegi pues, no podrà deixar de pensar en aquesta pel·lícula al llarg dels anys.
Doncs la veritat que només amb aquest trosset que hem escoltat a mi ja m'han donat ganes de saber de què anava i de veure-la.
Sí, és una pel·lícula, ja et dic, que jo crec que intentar trobar-li, intentar encasillar-la potser, no?, en una sinopsis, intentar acotar-la amb un parell de línies és, jo crec, que impossible i que, tot i que molta gent ha dit que, tot i durar poc més d'una hora, és una pel·lícula molt densa, jo crec que és una pel·lícula, sobretot això, molt suggerent, molt estimulant, i que permet pues, que l'espectador es sorprengui, que cada seqüència, que cada pla toqui directament a l'espectador, i una obra que segur que serà molt provocadora, que part del públic probablement no la comprarà, i llavors serà quan algú vindrà a insultar dient el Guillem va dir que era bona i no ho és, però jo crec que qui aconsegueixi connectar amb Adieu l'engaig de ben segur que la recordarà i la recomanarà a tothom qui pugui.
Uh-huh. I em sembla que la pel·lícula que et comentaré ara segur que me la recomanes, o almenys la recomanem a tots els amants de Tim Burton, és aquest Big Eyes.
Realment...
¿Por qué mientes?
Nadie compra cuadros pintados por mujeres. El cuadro está firmado por Kim. Yo soy Kim, tú eres Kim.
Sonría.
¡Se han vendido todos!
Adoran tus ojos grandes.
Vende cuadros, luego vende dibujos de sus cuadros y después vende postales de los dibujos de sus cuadros.
Sí que se han puesto de moda.
¿Te sientes desbordada por todo esto? No puedo creer que viva en esta casa.
Recuerdo cuando mamá pintó ese.
Te equivocas, lo pinté yo.
¿Qué te preocupa?
He mentido a mi hija y yo no soy de esa clase de personas.
¿Tu marido sí es de esa clase?
Basada en una història real, a més, eh?
Sí, basada en una història real i, a més, pues, sempre jo crec que Tim Burton pues, aconsegueix impregnar la seva essència en les seves pròpies pel·lícules. Jo reconec, i ho he... tinc grans discussions per culpa d'això, però jo no sóc un gran fan de Tim Burton. És veritat que jo crec que té grans pel·lícules a la seva filmografia, sobretot al principi de la seva filmografia, amb Eduardo Manos Tijeras i Ed Wood, a mi em va captivar sent un nen. Després, amb Big Fish i probablement La nòvia cadàver, no? Pues ens ha anat sorprenent. Jo crec que els últims anys Tim Burton està una mica de capa caiguda i tot i així Big Eyes ha aconseguit que el gran públic tornés a connectar amb Tim Burton. La meva opinió personal és que jo crec que s'ha exagerat una mica. Jo crec que és una pel·lícula correcta, una pel·lícula que té coses bones, però que l'essència de Tim Burton no és el més significatiu. Jo crec que tinc un problema, perquè de fet jo trobo, com a pel·lícula de Tim Burton, trobo millor Sombres Tenebroses, que és una pel·lícula que tothom odia de Tim Burton, però Big Eyes, en el fons, funciona per mi molt bé, gràcies a la música de Danny Elfman i gràcies a les interpretacions d'Amy Adams i Christoph Waltz, que són a més, dos magnífics actors i dos dels bons actors que ara mateix hi ha en el panorama actual. Què ens explica Big Eyes? Big Eyes ens explica la història d'amor entre Margaret i Walter Keane, que en els anys 50-60, més o menys, no, van tenir un èxit espectacular amb uns quadres de nens pintats amb els ulls molt grans. Què passa? Que, tot i que l'autora era la Margaret, la dona, l'èxit el va tenir Walter Keane. A partir d'aquí es descobreix pues, una trama que va des del món cultural al món artístic, passant per, evidentment, les, les relacions sentimentals que té cadascú a casa seva, però que jo crec que Tim Burton, més enllà d'una estètica especial, amb una marca molt reconeguda per Tim Burton, no aconsegueix omplir ni narrar amb precisió ni el que és el món artístic cultural ni el que és una relació sentimental vinguda a menys. Una pel·lícula correcta, però per mi no una gran pel·lícula.
Doncs gràcies per el comentari de Vicais. Segur que com tu, hi ha gent que no és seguidora de Tim Burton, però sabem que també té doncs, tot el seu públic sempre molt, molt, molt arrelat. Escoltem el darrer... No és un tràiler, sinó que és la música, és la banda sonora d'aquesta pel·lícula de Big Eyes que l'ha fet la Lana del Rey. Moltíssimes gràcies, Guillem, per haver estat amb nosaltres, per apropar-nos tota aquesta novetat cinematogràfica que hi ha en el moment.
Moltes gràcies a vosaltres.